Es una de las novedades de la temporada a 4.
Mi nombre es Pablo Vadillo. Soy policía en Barcelona.
¡Quieto, quieto!
Mi curiosidad me ha llevado a emprender una misión que ningún otro policía español ha realizado hasta ahora.
Con una persona inocente en el interior que hay que sacarla con vida.
Ahora poca broma porque acabamos de escuchar disparos.
Patrullar por las ciudades más peligrosas del mundo.
Fiscalía, ahora la
Cabo Vadillo. És aquest programa, el Cabo Vadillo, que viatja pels barris més violents del món i els telespectadors veuen la vida des dels ulls de la policia, les víctimes i dels delinqüents. El protagonista és el caporal Pablo Vadillo, Guàrdia Urbà de Barcelona. Pablo, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, Jordi.
Encara continues fent de Guàrdia Urbà o no?
Sí, sí, encara continues, estic en servei, sí.
Ara parlarem de la teva feina com a Urbà de Barcelona, però DocuReality, que és el que és Cabo Vadillo, que t'ha portat a patrullar per Caracas, per San Pedro Sula, que està a Honduras, per Medellín o per Miami, i tot sense arma.
I per més postos, també. Sí. 8 països en total.
8 països.
Sí.
Per què va sense arma?
En principi perquè la legislació de cada país no ho permet, que si no estàs nacionalitzat allà o no tens els permisos per portar arma.
L'has trobat a faltar en algun moment d'aquests viatges o no?
Pues jo, amb una de les vegades que em preguntaven és que deia que portava tota la vida aquí a Barcelona, els 15 anys que porto de servei, portant arma, i realment saps que l'has de portar, però que la necessitat de fer-la servir és mínima, i quan estàs allà penses que és molt menys necessari i no ho portes.
I no ho portes. No t'has posat mai la mà a la cintura en aquests viatges o no? Buscant-la?
No, la veritat que, bueno, hi ha alguns moments que sí que s'escoltaven trets i eren molt a prop i tal. Sobretot a Honduras va sortir també això amb el programa, i més vegades que no van sortir, clar, perquè no es posa tot. I, bueno, en aquell moment sí que, bueno, la feies a falta, sí.
De moment, només hem vist dos capítols, el d'Honduras, que ara parlaves, i Venezuela, però la sensació que un té veient aquests dos episodis és que és molt fàcil i molt barat matar en aquests països.
Sí, la veritat és que el valor a la vida, el valor de treure la vida d'una persona ho tenen una mica distorsionat, no?, en relació a lo que tenim aquí a Europa, no? I, bueno, no s'ho pensen molt per qualsevol cosa. Vull dir, potser per una mala mirada ja pot ser motiu per treure la vida d'una persona.
I un dels testimonis que més ha impactat del primer programa és el de l'Àxel.
Sí.
Que amb 10 anys va entrar a la banda llatina dels Mares Salvatrutxa. Y explica cómo.
Darle vuelta a mi tío.
¿Qué es darle vuelta para que entienda la gente?
Darle la vida a mi tío, pues. A mi propio tío, sí. De pequeño yo miraba a mi tío que golpeaba a mi mamá y la miraba llorando. Me dieron el arma y al que yo quisiera, pues. Y él fue el primero que tomé la decisión.
O sigui, aquest senyor que escoltem, l'Àxel, sí, va matar el seu tiet perquè maltractava la seva mare.
Als 10 anys.
Dir, als 10 anys. Tenia 10 anys.
Sí.
És a dir, la justícia per su cuenta.
Suposo que les bandes aquestes, per entrar i formar part de la seva gent de confiança i donar-li treballs, com diuen ells, no?, treballs que arriben a ser matar gent, s'ho han de guanyar, i una forma de guanyar-se'l a vegades és treure-li la vida a una persona per primer cop per entrar a la banda, no? I en aquell cas li van donar un arma, segons explicava ell, i tenia 10 anys, i li van dir, la primera l'escolleixes tu, i ell va escollir el seu tiet perquè, bueno, maltratava la seva mare. I, bueno.
Un dels moments més bèsties, però és quan l'Àxel, aquest mateix Àxel, explica un dels assassinats que ell se'n penedeix.
De la muchacha que te arrepientes, ¿cómo fue?
Ah, puesto que ella tenía una niña tierna, estaba dando de mamar y tuve que quitarle la vida, pues. Por eso es que me arrepiento, porque ella estaba dando de mamar. Y le di vuelta y ella quedó con el niño ahí y los dejé a los dos ahí.
¿Qué te pasa pel cap quan t'explicava això?
Home, la veritat és que si jo, quan començo a fer l'entrevista a aquesta persona, ho veig d'una forma com ho veu la gent quan ho veu per la televisió, no? Només això, és difícil fer una entrevista a una persona que té aquests valors, no? El que passa que també parles una mica amb ell i al final intentes veure'l també com una víctima també d'una societat, perquè una persona amb 10 anys no té coneixement encara. No. I si amb 10 anys ja li dones una arma perquè comenci a matar, la sociabilització que ha tingut aquesta persona en els anys importants de la seva vida, que és a lo millor dels 6 anys fins als 14, que és quan comences a aprendre valors i a veure què és el bo i què és el dolent, i ho has de veure una mica per poder-li fer l'entrevista com a víctima, també. Vull dir que si ho agafes com a, només com a sicari, pues, és impossible posar-te davant d'ell.
Quant temps vau estar gravant?
Vam estar gravant un total de 80 dies. Són 80 dies. 8 països i vam agafar una producció de 10 dies per país. Un dia per viatjar, 8 per gravar i un per descansar.
Anaves d'un país a un altre o feies escala a Barcelona?
No, 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 d'un país a un altre. Vam tenir que parar a meitat. Vam fer 4 països, que van ser Venezuela, El Salvador, Honduras i Miami. Van tornar a descansar 10 dies a Espanya perquè, bueno... realment la gent que treballa d'això sap que és un treball molt dur, a part de treballar d'estar fora de casa tant de temps, hotels i després uns horaris que són a lo millor graves a les 2 del matí, com graves a les 5, com te'n vas a dormir a les 6 de la matinada, vull dir que i és no parar i tots els dies seguits.
Excedència?
Sí, durant 3 mesos i mig.
3 mesos i mig.
El necessari per poder fer el programa.
Vas triar tots els llocs?
No, no, no. Els llocs ho van triar per la preproducció del programa.
Hi ha algun lloc on no tornaries després d'haver-hi passat?
A Venezuela.
A Venezuela. Quants capítols del programa?
8.
8. Prorrogables?
Depèn de Mediaset, depèn de del que vulgui. Vull dir, quan he dit Venezuela...
considero... Hauries estat concretament de Venezuela, per entendre, no?
Considero que Venezuela és un país molt bonic, m'encantaria potser anar-hi a, pues, no sé, a Aruba, a una illa... però, sí, sí, però exactament...
On vas anar, no?
I, bueno, i després de que quan he vist a Twitter alguns comentaris que tots són la majoria bons per part dels venezolans, però també hi ha uns altres que potser no els ha agradat molt. Yeah. I bueno, no sé, evitaria anar-hi.
Hem vist que ja t'han disparat.
El programa... Van fer un tret quan estaven fent la patrulla a Venezuela, perquè ens van... Bueno, el problema d'allò era sorprendre una persona amb una arma a la mà. Si... Poden escapar, escapen, però si l'enxampes amb una arma a la mà és problema.
Parlem d'aquest capítol, el segon, el de Caracas, la segona ciutat més violenta del món i el barri més perillós que té Caracas, que és Sucre.
Uno se pone a tomar por allá afuera y te matan, te quitan los carros, te secuestran, te violan. Es la realidad. Nos secuestraron 6 horas.
¿Ha salido?
¿Aquí también?
Hace 7 años, sí, se llevaron todo de la casa. Aquí no hay justicia, la justicia la toma
cada quien. Hi ha dones que fan esgarrifar. Hi ha 6 milions d'habitants i 5 milions d'armes de foc il·legals. Hi ha 4.000 homicidis cada any. Hi ha 18.000 bandes a Venezuela.
Estem parlant de 4.000 a Caracas, no a Venezuela. A Venezuela 4.000 hi ha molt més.
Homicidis només a Caracas. A Venezuela hi ha 18.000 bandes. I les bandes estan formades per nanos, bàsicament, menors, sí, de 14 a 15 anys. Sí. Deixes en una frase que és una sentència que costa d'assimilar. La vida costa el mateix que un telèfon mòbil.
No, és que no... I menys. Jo vaig estar, per exemple, a Honduras i parlàvem amb un noi d'aquestes a les barres que són els seguidors radicals del futbol, no? I deia, al meu barri la vida val una cigarreta, no? Em va dir, en mi barri la vida val un cigarro. Me dice, i se queda pensant i me dice, bueno, medio.
Mira.
O sea, és que no...
Clar, és una altra, sociologia, clar, és una altra...
Sí, estan sociabilitzats d'una altra manera.
La policia ja no actua? Les presons estan plenes? Què passa?
Sí que actua, però és un problema tan estès que, i és tan, està tan arraigat que no és, bueno, no s'acaba.
Al primer capítol vas visitar la morgue.
Sí.
És el dipòsit de cadàvers, eh?
Sí.
En el segon fas una visita al cementiri on destaca com reten culte els assassins morts.
Sí, ahí vaig passar por, eh? Una mica al cementiri, sí. Normalment a diverses... durant el programa, la gravació dels 8 programes, hi ha llocs que es passa una mica de por, sobretot.
Allà per què? Al cementiri per què?
Era un puesto molt complicat d'anar-hi a gravar. Potser a televisió no s'assimila bé o no es veu bé, però sí, era complicat perquè allà van els delinqüents, allò que surt, el sicario, el que extorsiona, el que sequestra, van allà a fer culte, no?, a aquestes persones, i allà no teníem protecció de res, no hi havia policia, no hi havia res, perquè, clar, nosaltres anàvem a gravar com a equip. Unes persones que maten per un telèfon mòbil, estàs al puesto on ells van sí o sí, perquè passen per allà i tu estàs amb una càmera que potser val 36.000 euros, doncs, bueno, pots dir-me allà...
que sí, que sí.
Que no arribi ningú, no?, en aquell moment, pensaves, i, bueno, en fi, són moments delicats. Igual que hi ha en altres països que el senzill que seria, potser, fer una entrevista i l'estàs fent al carrer i saps que estàs entrevistant una persona que està, que si l'agafen els de l'altra banda, els dispararan i estàs tu fent l'entrevista i saps que disparen amb ell, a tots els que estiguin al costat. Són moments tensos.
Anem a l'origen. A tu et descobreixen els callejeros.
Sí.
Com arriben a tu i què feies en aquells callejeros?
És com, bueno, el callejero va ser com moltes vegades que les productores demanen a tant a la Guàrdia Urbana com a Mossos d'Esquadra, com a Policia Nacional, Guàrdia Civil, etc., fer programes amb ells i van venir a fer un programa a Guàrdia Urbana a Barcelona. Maria, que era la que portava, la periodista que feia el programa, va venir el primer dia, li va agradar la forma de treball nostra, del meu equip, i va voler fer pues, tots els dies gravant a nosaltres. Això va resultar que van fer un programa pràcticament del meu equip.
Uh-huh. Anem a escoltar-ho.
De buscar a un tío aquí, la sensación es diferente que buscarlo por las Ramblas porque ha robado un bolso, ¿eh? Allí lo pillas y en un momento dado te peleas con él.
Llamame, Arieta, llamame.
Allí en un momento dado te recibe a tiros.
Fa uns 15 anys que ets urbà, ¿eh?, a Barcelona.
Sí.
A la comissaria de la Rambla,
sí.
Que deu ser la comissaria més divertida. Quan dic divertida, m'han dit el que vull dir, eh? Vull dir, que més feina deveu tenir, eh?
Sí, la que més feina quan a Seguretat Ciutadana té, clar.
En tenies 24 quan vas començar.
Sí.
És vocacional, això?
Per mi, sí. Jo considero que soc policia. Hi ha persones que poden dir que treballen de policia i altres que són policies. No sé, jo soc policia. Vull dir que jo, quan no estic treballant, em considero policia i penso com un policia.
Acaba la frase. Després de patrullar per tots aquests països, fer-ho per Ciutat Vella és...
més gratificant. I més perillós.
Demà és la Mercè. No sé si són nits especialment complicades, aquestes.
Bueno, són nits que hi ha molta feina. Hi ha molta gent al carrer i, bueno, no pares.
T'ho he de preguntar. A Barcelona hi ha hagut 400 de la Guàrdia Urbana detinguts en una macro batuda antiprostitució. No sé si en coneixes a cap dels quatre.
Bueno, coneixo pràcticament els quatre.
Els quatre. Personalment o perquè estan... perquè
formen companys de treball.
Companys de treball.
15 anys i he treballat.
T'ho imaginaves?
No.
No. A Magaluf hi ha hagut un cap de la policia local de Calvià, dos subordinats empresonats per presumptes suborns i extorsions a empresaris. Mm. Aquests casos de corrupció als cossos policials són inevitables i passen a tot el món?
Pues jo crec que passen a tot el món, són inevitables. No ho sé, això ja no t'ho puc dir. I l'únic que puc dir que quan surten aquestes coses pues, fan mal... bueno, pues, lo que és el cos en general... fan mal, però bueno, són coses que ara mateix suposo que estaran en investigació. Sí. No sé si serà veritat o no serà veritat. No sé.
Aquest, com han reaccionat els teus companys de la Guàrdia Urbana al veure? No sé si miren el programa, si hi ha molts envejosos que diuen no miro.
No, jo crec que tothom ho veu. I normalment tothom el que s'apropa és per dir-me que els ha agradat el programa, l'estil de programa, que no s'esperaven aquest tipus de programa, s'esperaven una altra cosa. Perquè realment al programa aquest li hem donat una volta a lo que és aquest tipus de programa. El reality d'anar-hi a la policia, ja estàvem també una mica, entre cometes, cremat, no? Sempre reality, però després nosaltres hem fet reality amb la policia, entrevistes amb els delinqüents... entrevistes amb víctimes també, s'ha escoltat a tothom i s'ha intentat posar al telespectador al cap de tant una víctima com un sicari com un policia d'allà.
Val. Clar, estàs en una la zona més popular de Barcelona, estàs a les Rambles, per tant, per allà passa molta gent.
Sí.
Quan fa que el programa fa que funciona...
Dues setmanes.
Algú ja t'ha dit... Ostres, sí. El de la tele.
Sí, en conec moltíssima gent, sobretot amb el cas de la moto i tal. Hi ha coses que em fan gràcia, no? I altres que quan estàs treballant i estàs fent una intervenció, pues clar, pues van malament, perquè normalment quan una persona se t'apropa, si se t'apropa per al tema del programa, intentes ser una mica més proper amb ell, intentes que si s'apropa per no sé, perquè li agrades o el que sigui, no? Pues intenta ser una mica simpàtic, no? Però quan estàs en una intervenció que li has de dir a una persona posa't aquí y está una mica en carasa a mal tu compañero, posas aquí, posas una mica tú y de copa, deu, y digo, hostia, el cabo Vadillo. Y vol a aprupar-se a tú.
Perdona
y,
que rigui.
Claro, no, y vol a aprupar-se a tú, y vol tu carta, y vol es una situación que, claro...
Sí, fírmeme un autógrafo.
Claro, pero es una situación, oferta una foto y tal, ¿no? Pero es una situación que en aquel momento yo no puc tratarlo como tractaría a un seguidor, ¿no? Porque, claro, es una intervención que no sé si o está fent para después agradir-me y agafar la confianza o no, y llavors has de ser una mica estúpida en aquell moment, i això sí que es complica. Hi ha altres coses que també són, com a anècdota, un home l'altre dia que estava a la plaça Reial, s'apropa, estava amb uniforme amb altres companys, no? Les típiques persones que quan veuen a la policia o a la Guàrdia Urbana, pues no s'apropen molt, la veritat, perquè són, pues bueno, perquè estan allà, que
si vaguen,
que si fumant, que si tal, no? I no s'apropen. En aquell moment es va apropar i me dice, era uruguayo, i me dice, el cabo Vadillo. I me cogía, me tocaba así, como que me cogía la mano y tal, como de forma cariñosa, no? I es queda mirant-me así en cara y dice, no sabes lo que te quiere mi madre. Y bueno, son anécdotas que agradan porque veus que el programa está agradable y tan amb una persona como la Mara Day, que podría tener 60, 70 años, amb una persona que es contraria una mica al trabajo de la policía, que és això el que es pretendia també el programa, proposar una mica el que és el treball, i que la gent aquesta que està tan en contra també vegin que, bueno, que també pues, com treballem i com som, no?
Avui hi ha futbol, per tant, el programa, avui va el programa, eh? Anirà una mica més tard del que és habitual, i va sobre Lima.
Sí, Lima.
Què veurem?
Bueno, pues veurem una mica més d'actuació meva amb la policia, perquè, bueno, hi ha detencions en les quals, hi participo, detenció de traficants, detenció de una banda organitzada que robava mototaxis d'aquests, entrenament amb el SWAT, amb l'equip d'intervenció d'elite del Perú. Bueno, hi ha coses divertides.
Són 8, si va bé, poden haver-hi 8 més o no?
Poden haver-hi més. 8, complicat.
8, complicat.
Perquè és molt... La producció és molt difícil. Després, països que, perquè et deixin anar-hi a treballar a la policia i treure una mica les realitats, no? I hi ha països que sí, però... Però, clar, jo què sé, també són una mica desconfiats, no? Després el turisme del país, depèn com parlis d'ell, pues,
sí,
pues, és difícil. Però, bueno, algun país més sí que pot sortir. Sí, a lo millor podrien sortir.
No? Avui treballes o no?
No, avui no.
Avui lliures.
Avui m'ha tocat festa, però bueno, un grup només, fan festa, perquè està la Guàrdia Urbana, la Mercè està treballant pràcticament tota la Guàrdia Urbana.
I demà toca o no el dia de la Mercè? O no tens festa el dia de la Mercè?
És que nosaltres, al treballar per la nit, per mi el dia de festa és avui per la nit. És la...
Ah, la nit que ve.
Clar.
Per tant, la nit del 24 al 25 treballes? O sigui, tu treballes de nit?
Si jo treballo de nit, llavors el meu dia de el dia festa és la nit anterior del dia de festa.
Ah, val. Algun dia hauràs d'explicar coses que us hagin passat com a Guàrdia Urbana abans de que fossis el cabo Vadillo conegut pel telespectador.
Sí, clar.
Perquè has de tenir un auto... Vaja, tots,
Sí.
Però és per fer una per fer un llibre, no?
És que estic fent un llibre. Sí, no? Falta que... Bueno, està fet, no? Falta que vagi bé el programa i que... vulgui dir...
Home, segur, però per explicar coses d'aquí o no?
Bueno, jo... El llibre m'agradaria que es digués, però bueno, això és l'editorial ja que sempre vol posar el títol, no? M'agradaria que es posés, que es digués A través de mis ojos, no? I parla una mica des que vaig néixer, vaig fer-me policia, els motius, com va ser la vida abans de ser policia i que...
Home, explica'm alguna anècdota d'aquests policies, d'aquests urbanos que t'hagi passat, que diguis, no pot ser això que ha passat.
No, jo començo amb llibre amb una intervenció que jo pensava, això no és normal, no? La primera vegada que vaig tenir que córrer com a policia i que jo deia, jo no tenia, no era conscient de que la policia a vegades tenien que córrer, no? Perquè si no...
Rep.
Exacte, i bueno, així començava el llibre, però bueno, això ja suposo que si es fa el llibre també ho volen enfocar molt a lo que és el programa més que...
Efectivament. Es diu Pablo Vadillo, és Guàrdia Urbana de Barcelona, avui té festa, treballa habitualment de nit a la comissaria de les Rambles, la més, entre cometes, divertida de Barcelona i a la vegada suposo que també més perillosa, o una de les més perilloses, però ell ara és el Cabo Vadillo. I el Cabo Vadillo és aquest programa que s'emet, ja porten dos capítols que a més es poden trobar per la xarxa, vull dir, qui no els hagi vist, que els vagi a veure si els hi ha picat el cuc de la curiositat després d'escoltar la conversa i que sàpiguen que avui el podran veure després del partit de futbol, que no sé quin partit de futbol dona avui 4, ara de seguida ho miraré, i després d'aquest partit de futbol que dona Celta... Home, mira, el Debre Gallec. Celta de Vigo, Deportivo La Coruña, cap a la mitjanit, parlant de Lima del Perú, torna a aparèixer el Cabo Vadillo, que és el Pablo, que és aquest guàrdia urbà de la ciutat de Barcelona. Moltes gràcies i molts èxits.
Moltes gràcies.
Gràcies. Són les 11:33 minuts. D'aquí uns moments, atenció a aquesta banda, The Gramophone All Stars.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.